Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Aquest matí us hem explicat que el Consell de Ministres del govern espanyol ha de donar llum verda al seu pla de vivenda, un pla que hem anat coneixent al llarg d'aquests darrers dies. Era el mateix president del govern espanyol qui plantejava la darrera mesura que hem conegut, que és el fet, deia, de posar a disposició d'ajuntaments i de comunitats autònomes els pisos o alguns dels pisos o algunes de les vivendes que encara estan en possessió de la Sareb, que ningú els ha volgut i que part d'aquestes vivendes haurien de passar a formar part d'aquesta oferta de vivenda de protecció, vivenda pública, en qualsevol cas. El govern espanyol ha tancat també un acord per tirar endavant la primera llei estatal de vivenda i han calgut anys de negociacions per arribar-hi. És veritat que l'acord no ha acabat de satisfer a tothom, però que la llei ja és damunt de la, taula. Avui teníem ganes de parlar amb diversos sectors, amb diferents punts de vista, amb diferents opinions sobre aquesta realitat, sobre aquesta llei, sobre aquesta proposta. D'entrada, a aquesta hora del matí, podem saludar l'Enric Aragonès, portaveu del sindicat de Llogatera. Senyor Aragonès, com estem? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ben tornat al programa. Començarem pel final, com que el darrer anunci que hi ha hagut al llarg d'aquest cap de setmana va ser el del president del govern espanyol en referència amb aquests pisos de la Sareb. És una bona notícia, senyor Aragonès, que el govern espanyol estigui disposat a entrar en el llistat de pisos de protecció, pisos que a dia d'avui continuen sent propietat de la Sareb?
La veritat és que necessitaríem conèixer bé els detalls del text perquè s'ha fet un anunci. Un anunci que, de fet, ho hem de dir, s'ha fet altres vegades. És a dir, anuncis d'aquest tipus s'han anat fent, però necessitem, per valorar-ho bé, conèixer les condicions d'aquesta cessió. Perquè nosaltres som força crítics amb el fet que uns pisos, des de la creació de la Sareb, que venen d'un rescat bancari que va suposar milions d'euros públics que no es recuperaran, doncs aquests pisos ara se cedeixin a ajuntaments i comunitats autònomes que hauran de pagar per accedir a aquests pisos, que a més no coneixem bé ni on són ni en quines condicions estan. Nosaltres el que sospitem, perquè hi ha molt poca transparència en quants pisos té la Sareb, on són, en quines condicions es troben, nosaltres sospitem que aquests pisos que cediran són els saldos que cap altre fons d'inversió no ha volgut gestionar. Sí. I, per tant, cal veure...
Això vol dir que estem parlant que són pisos, més enllà que estiguin en llocs més o menys ben situats o més o menys ben comunicats, que no és una qüestió menor quan estem parlant segurament de pisos per famílies que no tenen recursos, que potser dir-los que la seva solució vital, diguem-ne, és ser traslladats a un municipi X que potser ni tan sols té el millor dels transports públics, no sé si és la solució, Però fins i tot entenent que potser això és millor que res, podem estar parlant de pisos que realment estan en molt mal estat?
Sí, podem estar parlant de pisos, en qualsevol cas, que no és automàtic que una administració en prengui la cessió i automàticament el pugui assignar a una família, per exemple, no? Uh-huh. Perquè és possible que es necessitin unes inversions i cal veure si aquestes administracions, els ajuntaments o les comunitats, els sortirà a compte o no utilitzar aquests pisos. Perquè ja hi ha hagut casos anteriors en què, per exemple, la Generalitat Valenciana va optar per comprar-los directament perquè la inversió que havia de fer per una sessió amb unes condicions que no li eren propícies, doncs no valia la... No valia
de fet, la Generalitat ja fa un temps que està en negociacions amb la Sareb per intentar la compra, com a mínim, d'una part d'aquests pisos. Fins ara tampoc l'acord no havia arribat.
Això, i nosaltres sempre hem dit que és que hauria d'haver estat automàtic des del principi, que si s'ha fet un rescat bancari amb diners públics amb el qual es creava la Sareb, aquests pisos que s'acumulaven havien de ser automàticament part d'un parc públic d'habitatge que hem d'anar fent créixer. I està clar que hem de fer créixer el parc públic d'habitatge. Justament aquest dissabte vam sortir al carrer centenars de persones a Sitges, en aquest cas arran del cas de la Caixa, però aprofitant per denunciar un model d'habitatge públic fallit, perquè el que hem tingut en aquest país és un habitatge protegit durant uns anys amb diners públics i que al cap de 10 anys o el que durés la qualificació de protecció es perdia i aquest habitatge tornava a preus de mercat i amb tota l'especulació, diguéssim, sense cap mena de limitació. I, per tant, és un model que no permet anar fent créixer el parc públic, sinó que contínuament s'està fent una passa endavant i dues enrere, de manera que mai tindrem un parc com el que podríem voler, equiparable, per exemple, al que té Viena.
Avui, en principi, hauríem de començar a conèixer quina pugui ser la lletra petita de com es pugui fer aquesta sessió, de les condicions en què es puguin fer aquesta sessió a municipis i a comunitats autònomes. També és veritat que en el cas de Barcelona, fins i tot en el cas que fossin pisos que estiguessin bé, estem parlant d'una quantitat de pisos que és molt petita. Per la situació, em refereixo a immobiliària i de dificultat d'accés a la vivenda que hi ha una ciutat com la de Barcelona, que crec que la Sareb ara mateix informa que té encara no 760 pisos.
Exacte, són xifres molt, molt irrisòries. Per tant, a més, ja ho dèiem, el ritme en què està creixent el parc públic d'habitatge, hi havia un estudi que deia que si volíem arribar als nivells, torno a posar, per exemple, de Viena, trigaríem 6 segles. Per tant, per molt que acceleréssim, encara que ara anéssim al quàdruple de ràpid, trigaríem un segle i mig a arribar a uns nivells així. Per tant, necessitem, a banda de seguir ampliant el parc públic d'habitatge i, a més de repensar el model d'habitatge protegit, necessitem mesures que es puguin aplicar ja i que tinguin efectes immediats en el dret a l'habitatge, com és una regulació de preus, que també n'estem parlant aquests dies.
La llei de vivenda, en aquest sentit, és una solució bona?
Nosaltres creiem que el pacte que es va anunciar no compleix amb les expectatives del que hem estat reclamant tot aquest temps.
En quin sentit? És a dir, què en queda fora?
El tema és, es posa efectivament una regulació de preus sobre la taula i això nosaltres, ja fa temps que el PSOE va dir que ho faria i s'ha endarrerit molt i nosaltres creiem que l'experiència catalana d'un any i mig de regulació va mostrar que efectivament és una eina útil i que va tenir efectes positius, però és una regulació, la que es proposa amb aquest pacte, que té molts forats, que té moltes escletxes a través de les quals seguir pujant preus. La principal és segurament que no es toquen els lloguers de temporada. I nosaltres ho hem vist el darrer any, el Sindicat de Llogateres, hem detectat que estan proliferant a Barcelona i a Catalunya en general els lloguers de temporada, per tant, contractes de menys d'un any, que permeten doncs, fer fora els inquilins o bé pujar-los el preu a cada X mesos i no amb uns contractes de 5 o de 7 anys com marcaria la LAU. És una manera d'esquivar totes les regulacions, per tant, no només la de preu, també la regulació que hi ha sobre la durada o sobre altres condicions del contracte.
És a dir, no és tant un problema del retrat de la llei, sinó de la manera en com no es blinda la llei perquè sigui obligat d'aplicar, per entendre's.
Bueno, al final és de redactat de la llei, perquè la llei hauria d'incloure regulació també sobre...
Sí, no, però em refereixo que no és un problema de la concepció de la llei en si, no? Sinó un cop tu tens el text de la llei redactat del que s'ha de fer, com blindes que allò s'hagi de complir sí o sí, no? I que no hi hagi escletxes
sí,
per esquivar-ho.
Exacte, és a dir, al final la llei preveu uns topalls i uns supòsits de baixada obligatòria de preus per als nous contractes de lloguer, però deixa obertes diverses vies per poder-los esquivar. Un és els lloguers de temporada, però també els supòsits en què es poden fer reformes i a partir d'aquí pujar el preu, que estan poc limitats i poc ben descrits per evitar la picaresca, I també la possibilitat d'afegir noves despeses com l'IBI en un nou contracte, que això no està limitat. I això ja ho vam veure a Catalunya, que era molt important fer-ho, perquè era una escletxa. És que, a més, l'experiència ens ho diu. Quan es va aprovar la regulació dels lloguers a Catalunya, abans que el govern de la Generalitat tragués una guia sobre la regulació dels lloguers, el lobby immobiliari ja va treure una guia sobre com esquivar-la. Sí. És a dir, sempre hi haurà qui voldrà trobar les maneres d'esquivar la llei, no? de buscar la picaresca. I, per tant, en el moment en què dissenyes la regulació, tu ja t'has d'assegurar molt bé que tens tots aquests forats coberts perquè ningú se la pugui saltar o esquivar.
En aquest sentit, és una llei semblant a la llei que vam aprovar aquí a Catalunya i que va ser suspesa pel TCU? És més tova. Ho dic perquè quan aquí va quedar suspesa, clar, la gran expectativa que hi havia, perquè així es va dir, no? Ens ha passat això i el Tribunal Constitucional l'ha anul·lat, però quan estigui aprovada la llei de vivenda estatal, com que recollirà el que ja teníem aquí, recuperarem tot el que hi havia en aquella llei catalana.
Clar, no és exactament que la recuperem perquè el disseny dels topalls dels preus és diferent. Per exemple, jo crec que la virtut més gran que tenia la llei catalana és que no distingia en funció del tipus d'arrendador. El que es deia és hi ha una limitació de preus perquè l'habitatge és un dret bàsic i, per tant, independentment de si l'arrendador era més gran o més petit o era una empresa o era una persona, hi havia uns topalls al preu. La qual cosa no vol dir que es deixin de cobrar les rendes, perquè després es fan aquests discursos de que pobres, petits propietaris, ningú deixa de cobrar les rendes. L'únic que hi diu és que vostè no pot estar posant uns preus notablement per sobre de la mitjana. Una mitjana que ja és molt alta, perquè els preus són molt alts. No? Per tant, aquesta era la virtut més gran de la llei catalana i no s'ha traslladat exactament igual en aquesta llei estatal, perquè sí que distingeix en alguns supòsits petits i grans propietaris. Per bé que es fa una nova definició de petit propietari, que són els que tenen només un, dos, tres o quatre habitatges en propietat.
Sí que és que el nou text inclou una qüestió que ha sigut polèmica durant molt temps i que s'ha trobat moltíssima gent quan ha hagut de signar un contracte de lloguers, que de cop i volta, sobretot quan pel mig, diguem-ne, hi ha algun tipus d'immobiliària o agència, no?, de gestió dels immobles, de les propietats, que quan s'acabaven fent o formalitzant els contractes hi havia una part de costes que l'acabava pagant el llogater. Que això sempre s'havia fet així i deixarà de ser així. És a dir, a partir d'ara serà la persona que lloga qui haurà d'assumir els costos, no?, de gestió d'aquest contracte.
Clar, efectivament. És que aquest era un fet que ja clamava al cel. És a dir, que els llogaters haguessin de pagar els honoraris de qui té per feina representar els interessos de l'arrendador, qui té per missió pujar-nos el lloguer, és absurd. És com si en un judici tu pagues l'advocat de la part contrària. I, per tant, era urgent que fos obligatori que aquests honoraris els pagués l'arrendador, no només quan és una empresa, com era fins ara, sinó en tots els casos. Aquí també és important posar una alerta. Fins ara ja era obligatori que ho fessin quan l'arrendador era una empresa i ens trobàvem casos en què s'ho saltaven. Fa unes setmanes, centenars de llogaters d'una immobiliària que es diu Rentas, que gestiona els pisos de la família Montleón Pagès, es van manifestar en aquesta immobiliària perquè se'ls havia cobrat indegudament centenars de milers d'euros d'honoraris sistemàticament. Prenien el pèl posant uns conceptes enganyosos a la factura, al rebut, etc. I, per tant, si fins ara ja s'estaven fent trampes amb la llei, no tenim cap dubte que ara, amb aquesta nova norma, que celebrem aquest canvi, però haurem d'estar a sobre per assegurar-ne el compliment i, sobretot, per assegurar que tots els llogaters coneixen això i que ningú li poden prendre el pèl.
Enric Aragonès, un plaer. Moltíssimes gràcies per aquests minuts.
Moltíssimes gràcies. Que tingueu un bon dia.
Que vagi molt bé, molt i molt bon dia. Falten 5 minuts per arribar al punt de les 9 del matí. Parlant d'aquesta llei de vivenda, d'aquest anunci del govern espanyol de posar també a disposició de comunitats i de municipis els pisos que encara avui són propietat de la Sareb. Estem parlant al final i en definitiva de posar en circulació, de posar al mercat aquests pisos perquè en facin ús les administracions públiques. El Marc Torrent és el director general de l'Associació de Promotors de Catalunya. Senyor Torrent, com estem? Molt bon dia.
Bon dia.
Què li va semblar l'anunci del president espanyol en relació amb la Sareb? Ara entrarem a la llei, que el coneixem des de la setmana passada, però l'últim en pronunciar-se va ser el president del govern espanyol, diumenge, i va explicar que posaria a disposició de les administracions públiques d'aquest país, ajuntaments i comunitats autònomes, els pisos de la Sareb, que encara avui té la Sareb perquè no els vol ningú.
Bé, jo crec que en general qualsevol mesura que passi per incrementar l'oferta existent, que la veritat és molt poca, doncs va en la bona solució. Altra cosa és que realment caldria analitzar si la Sareb realment té aquests estocs de vivenda allà on toca, és a dir, allà on hi ha una demanda acreditada, com pot ser les grans ciutats, i alhora també l'estat en què es troben aquests habitatges, és a dir, si poden disposar de cèdula d'habitabilitat a fi efecte de que les famílies doncs puguin habitar aquests immobles, no? I evidentment doncs també n'hi haurà d'altres que s'hauran de doncs rehabilitar per posar-los en condicions, o inclús sols que s'hauran d'edificar per doncs construir edificis d'habitatges de lloguer assequible, no? En qualsevol cas, mesures que vagin en la línia d'incrementar l'oferta, jo crec que van en la bona direcció.
El govern espanyol, a banda de fer això, fa alguna cosa més per anar en aquesta direcció, senyor Torrent?
Bé, la Ley Vivienda, que recentment s'ha anunciat aquest acord, no?, del govern espanyol, sí. Republicana i Bildu, per a l'aprovació de la llei, doncs entenem que mal doncs pugui semblar que efectivament doncs és una mesura ben intencionada, a nosaltres ens preocupa extraordinàriament doncs al final mesures intervencionistes com les que s'anuncien de control de lloguers doncs acaben generant l'efecte contrari del que pretenen, no?
Aquí a Catalunya, que ho vam tenir en vigor durant pràcticament un any, en veu notar algun d'aquests efectes?
Doncs sí, miri, la veritat és que les conseqüències de la intervenció de lloguers arreu dels països on s'han implantat sempre són les següents, que són la reducció de l'oferta vivenda de lloguer, la disminució de la construcció futura d'habitatge i un empitjorament en general de l'estat de conservació dels immobles, no? Per tant, en principi són mesures que van en contra del que necessitem en aquest moment, que és precisament eixamplar l'oferta de vivenda. Em preguntava pels efectes que va tenir la llei catalana, sí, que es va anomenar 11-2020, no?
Sí.
Doncs mirin, nosaltres, a través de la Càtedra Habitatge i Futur de la Universitat Pompeu Fabra i l'APFE, es va fer un estudi sobre aquest particular i, efectivament, mostraven que a curt termini s'havien reduït els preus al voltant del 5%, però el que també reflexava i el que crec que val la pena de considerar és que havia reduït l'oferta al voltant d'un 15%. I això és molt preocupant en un mercat en el qual, com dèiem, l'oferta de lloguer és molt petita.
Passa que era una qüestió de la llei en si, o el fet que se sabia que era una llei que estava en procés de ser suspesa, o que tot indicava que molt probablement acabaria sent suspesa pel Tribunal Constitucional i que, per tant, s'estava en una fase com d'interinatge, per entendre'ns, en relació amb aquell text?
No, jo crec que és atribuïble a la pròpia intervenció del mercat, no? Perquè, de fet, això en d'altres països on s'han produït normatives d'aquest tipus, sempre, com deia, acaben generant aquesta reducció d'oferta, no? I això és preocupant perquè vol dir menys habitatges a disposició de la ciutadania. I, per tant, precisament, no?, a qui més afecta aquesta mesura són precisament les famílies més vulnerables.
Aquests dies hem escoltat, per exemple, en resposta a aquest anunci per part del govern espanyol, per exemple, des del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo dient que ell el que entenia que el que s'havia de fer era construir més vivenda. És aquesta la solució?
Miri, qualsevol mesura que vagi en la línia d'incrementar l'oferta va en la bona direcció, no? I especialment del segment de vivenda més assequible i més social, no? Que, per tant, serien on trobem els segments de lloguer de vivenda de protecció oficial, no? I per a fer-ho, doncs, en la mateixa línia que apunten, per exemple, els fons Next Generation, que ja s'estan desenvolupant a Espanya i a Catalunya, és la col·laboració público-privada, que nosaltres entenem que és el model d'èxit per excel·lència. Al final vol dir que doncs, amb sòls de reserva de vivenda protegida, que en aquest moment estan fonamentalment en mans de l'administració pública, doncs es posin a disposició del sector privat amb fórmules de, per exemple, licitacions de dret de superfície, a fi efecte de que el sector privat pugui doncs, edificar aquests sòls i posteriorment doncs, explotar en règim d'arrendament per un termini suficientment llarg en el temps com perquè l'operació sigui viable, i a la finalització del qual no només el sòl, sinó també l'edificació, reverteix en favor novament de l'administració pública. No? Per tant, jo crec que és una fórmula que, a més, minimitza la necessitat de recursos públics, en el sentit de que merament el que ha de fer l'administració és doncs, gestionar aquest sòl per posar-lo a disposició del sector privat i, a més, doncs aconseguim aquest objectiu de disposar d'aquesta vivenda assequible de lloguer i alhora doncs, que aquest actiu al cap del temps torni a revertir en favor de l'administració pública. No?
Però entenc que en aquesta proposta que vostè està fent, l'administració hi té alguna cosa a dir en quant a quin preu s'hauria de cobrar aquest lloguer?
Evidentment, quan estem parlant de sòl de reserva, de vivenda de protecció oficial, els preus estan absolutament taxats. I, efectivament, dins del mercat ha d'haver-hi un segment de vivenda social per a la gent més desfavorida, un segment de vivenda assequible o de protecció oficial, que al final el que permeti és a les famílies que no arriben als preus del mercat lliure tenir també una solució habitacional, i, per últim, també un segment de mercat de lloguer lliure, que, com el seu nom indica, doncs s'hauria de regir per les regles de mercat, no? Uh-huh. I si tenim suficient oferta de cadascuna d'aquestes tipologies en el mercat, llavors estem parlant de que estem donant satisfacció per part de l'oferta als diferents estrats de la demanda, no?
En una ciutat com...
que és desitjable.
En una ciutat com Barcelona hi ha espai per donar resposta a tota aquesta demanda? Quan dic espai em refereixo a sol, és a dir, si és construïble tot aquest model, no?
Miri, la solució de les polítiques de vivenda de Barcelona passen, sí o sí, per l'àrea metropolitana i per l'àmbit metropolità de Barcelona. I això vol dir doncs, una mirada més àmplia, més enllà de la ciutat, que geogràficament, doncs, com bé deia, té uns límits molt, molt concrets. No? I si fem aquesta mirada més àmplia, no?, i ens fixem en tot l'àmbit metropolità, en aquest àmbit metropolità tenim sòl per poder edificar fins a 73.000 habitatges de protecció oficial, amb sòls de reserva que, com deia, fonamentalment estan en mans de l'administració pública. No? Doncs jo crec que el que hem de fer precisament és desenvolupar-los quan abans per aconseguir 73.000 habitatges a l'àmbit metropolità d'HPO, de lloguer.
Clar, però això voldria dir deixar la ciutat de Barcelona bàsicament per al mercat lliure de l'habitatge, senyor Torrent, i situar la vivenda protegida fora de la ciutat de Barcelona?
No, això el que vol dir és generar més oferta de lloguer assequible allà on hi ha sòl disponible. Miri, d'aquests 73.000 habitatges que parlàvem de potencial a l'àmbit metropolità, 20.000 es troben dins de la ciutat de Barcelona. Per tant, hi ha encara un cert recorregut dins de la ciutat.
Per cert, en relació amb la ciutat de Barcelona, evidentment hi ha la campanya electoral, o arrencarà tècnicament la campanya electoral d'aquí uns dies, però clarament ja s'hi està pensant en les properes eleccions municipals. Pràcticament tots els candidats aposten per eliminar la reserva de sòl del 30%. És una bona notícia per vostès?
Miri, quan hi ha mesures, no?, que també ben intencionades acaben generant l'efecte contrari del que pretenen, doncs jo crec que s'han de repensar, no? I una d'elles és, com dèiem, aquest 30% de reserva en sòl urbà, que el que ha generat al cap de més de 4 anys de vigència és que tan sols s'hagin produït 52 habitatges i, per contra, ha aturat l'edificació a la ciutat, no? Afectant, com dèiem, a tots els estrats de l'oferta. I això és el que no podem permetre. És a dir, que mesures, no?, que poden semblar que són la gran solució al problema de la vivenda, acaben generant, doncs, un problema més gran, no? I el que hem de fer, com dèiem, és, doncs, arbitrar tots aquests mecanismes que ens puguin, doncs, a través de la col·laboració público-privada, ajudar a ampliar el parc d'habitatge, especialment en els segments més assequibles i socials.
Senyor Torrent, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui a Ràdio Estel.
Gràcies a vostès, bon dia.
Que vagi molt bé. En Marc Torrent, que és el director general de l'Associació de Promotors de Catalunya, tot això a l'entorn d'aquesta nova llei de vivenda, del pla de vivenda que ha anunciat el govern espanyol i que a partir del Consell de Ministres que es fa avui a Madrid ha de començar a caminar. Ja han dit la seva des dels llogaters, ja han dit la seva des del sector de la promoció, de la construcció d'habitatges. Ara en seguirem parlant i tindrà la seva també en temps de tertúlia la Montserrat Nebrera, el Jordi Barbeta i el Carles Fernández. Una pausa breu per la publicitat i entrem en totes aquestes qüestions.
Ràdio Estel.